L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions rondes de Barcelona. Si al teu vehicle no li correspon el distintiu de la DGT, entra al web zb.barcelona o truca al 010. Informa't de les opcions que tens. Comencem a respirar tranquils. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Sona?
Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes, si alguno quiero, procura despistar.
Les nits de Cugat.cat sonen així. En vols més? Jukebox a Cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives him her all. That's entertainment.
The plot can be hot, simply teeming with sex.
A gay divorcee who is after her ex.
It could be Oedipus Rex,
where a chap kills his father and causes a lot of bother.
The clerk who is thrown out of work
by the boss who is thrown for a loss.
By the skirt who is doing him dirt.
The world is a stage, the stage is a world of entertainment.
Oh, quina música sona, és dijous i passa uns minuts de les 12. That's entertainer, és a dir, el món de l'espectacle. I el món de l'espectacle aquí, aquesta hora i aquest dia, és el món de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem diverses visites. Una serà telefònica d'un gran home de teatre i de les arts escèniques de tota Espanya. I després tindrem un grup de gent que vindrà representant la gent que farà el teatre per poder fer la celebració del Nadal. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, homenatge a Assumpción Balaguer. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El dissabte passat va morir a Cercedilla, a Madrid, Maria Assumpción Balaguer, a conseqüència d'un ictus que va patir fa uns dies. Nascuda a Manresa fa 94 anys, en una família relacionada amb el tèxtil, va voler ser actriu des de petita, recordant en una entrevista memorable a la televisió que a l'escola l'escollien per dir els versos en la visita anual que feia el bisbe de la diòcesis. La vida d'aquesta actriu va tenir tres etapes diferents. Primera, la d'una noia entusiasta que escull una vida professional difícil i que des de Barcelona, on va debutar en una obra a un institut del teatre, o sea, Instituto del Teatro, en plena postguerra, interpreta Lope de Vega, Calderón de la Barca o Shakespeare en castellà, fins que es busca la vida anant a Madrid. La segona etapa, quan coneix un jove actor, Francisco Raval, que l'enamora, en qui es casa per convertir-se pràcticament en una mestressa de casa, mare de dos fills, Teresa i Benito, i de tant en tant fa alguna col·laboració en cinema. I para de comptar perquè el seu home, mai més ben dit, considera que ell ja guanya prou per mantenir la casa com cal, i ella millor que faci la seva tasca de mare i d'esposa exemplar. Tan exemplar incurint fer la visita grossa, a vista grossa vull dir, davant de les seves contínues aventures amoroses, les del seu marit, que cal dir-ho, continua estimant i considerant com una santa que sempre estava en el seu cor. La tercera etapa comença quan Paco Raval es mor, l'any 2001. A partir d'aquí, els seus fills li aconsellen que torni al teatre. A la interpretació sigui a la televisió o al cinema. Això ho fa. I uns anys després, el 2012, un gran home de teatre, Mario Gas, hi ofereix un paper extraordinari al musical Follies, de Stephen Sondheim, representat amb un èxit memorable al Teatre Espanyol de Madrid, i que jo vaig anar a veure perquè a Barcelona no es va trobar cap empresa que la contractés pels 4 mesos imprescindibles que garantien la correcta amortització d'un espectacle fabulós amb 38 persones a l'escenari que s'arribaven a doblar entre tècnics, músics, etc, etc, etc. Als seus 87 anys, Asunción Balaguer cantava i ballava en un paper d'una vella artista que recuperava el seu espai a l'escenari, una metàfora apropiada que ella resolia amb una força i presència extraordinària. Aquesta setmana, el dilluns, es commemorava el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Jo no crec que Paco Raval fos un mascle violent amb la seva dona, ans al contrari. Les seves declaracions sempre eren el diferents. I les d'ella també. Probablement, com cal, els dos s'estimaven i van escollir una fórmula per viure el seu matrimoni. Però deixi'm dir una cosa viscuda aquí, a Sant Cugat, que dibuixa perfectament la història d'aquesta parella de grans intèrprets que va servir perquè una de les parts quedés en segona fila durant molts anys, malauradament. El dia 26 de febrer de l'any 2000, es va presentar al Teatre Auditori de Sant Cugat un espectacle titulat Queridos Poetas, amb Francisco Raval, i en el programa figurava el nom d'ell molt gran i petitet, molt petitet, a sota, amb la col·laboració extraordinària de Maria Asunción Balaguer. Jo vaig titular la crítica als quatre cantons Homenot amb dona a la penombra, perquè Paco Raval es va seure en un silló darrere d'una taula des d'on deia els versos d'Alberti, Machado, León Felipe, García Lorca i un llarg etcètera, i a més, explicava anècdotes personals amb aquella gràcia especial i aquella força engrescadora i suggestiva. A la seva esquerra, quasi bé a la punta de l'escenari, davant d'un faristol dreta, va aparèixer Maria Asunción Balaguer, que va dir, quan ell li va concedir, uns quants versos en català. Versos de Pere Gimferrer, de Ferreter, d'Espriu, d'Alcover o Maragall. Jo vaig escriure, tota una clara simbologia. No hi ha cap gran home sense una gran dona darrere, diuen. Encara? Encara és així? Doncs sembla que sí, que era així l'any 2000 i sembla que ara alguns volen que la cosa segueixi. Ah, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die.
There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz.
Estem escoltant a Leonard Cohen perquè el Leonard Cohen, quan era un adolescent, va entrar en una llibreria de segona mà al Canadà, a Toronto, i va comprar un llibre de Federico García Lorca. I estem dient això perquè del Teatre de Mirasol, demà divendres a les 9 de la nit, es representarà New York en un poeta, una obra amb Alberto San Juan, acompanyat de la banda obrera formada per Claudio de Casas, guitarra, Pablo Navarro, contrabajo, i Gabriel Marijuan, bateria. I espero que tinguem nosaltres a Alberto San Juan. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, bien, muy bien.
¿Estás preparado para mañana?
Sí, 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 sí. Ayer tuvimos función en el Teatro del Barrio en Madrid, así que vamos con el espectáculo fresquito. Bueno, sí, sí, sí. Mañana hago otra versión, porque mañana, dije ayer tuvimos bolo porque, bueno, era acompañado de unos músicos, pero mañana estoy yo solo en el teatro.
Estás tú solo, pero tú llenas el escenario, o sea que esto es un problema,
bueno,
relativo.
Se intentará. El que sean todo palabras de Lorca ayudará bastante, creo. Voy bastante seguro en ese sentido.
¿Cómo ha llegado el espectáculo? ¿Cuándo llegó el momento en que tú pensaste hacer este espectáculo?
Bueno, viene de lejos el amor por Lorca y por su obra literaria y por su pensamiento y su y entonces, bueno, pues leyendo distintas cosas me encontré con esta conferencia que dio en 1930 en Madrid a la vuelta de su estancia en Nueva York. Él vivió en Nueva York de junio del 29 a marzo del año 30. Luego se fue 3 meses a Cuba y ya regresó a España, y trayendo en la maleta el poemario Poeta en Nueva York manuscrito. Entonces, en esta conferencia, él cuenta su experiencia de ese año en Nueva York y presenta algunos de los poemas del libro. Él tiene 2 encuentros fundamentales para muy reveladores para él en su vida en Nueva York. Uno es con el sistema capitalista, digamos, estando él allí ocurre el hundimiento de la bolsa, el hundimiento de Wall Street en octubre del 29, lo que se llama el crack del 29, que es la crisis del capitalismo mundial mayor previa a la que hoy todavía sufrimos. Y digamos que él hace su análisis del asunto, poético pero muy muy certero y muy incisivo, creo yo. Y luego tiene un encuentro también para él muy importante con la cultura negra, con la cultura afroamericana, con los negros, con su música, con su baile, con su forma de vivir, y él establece una relación entre ambos mundos. Me refiero, de alguna manera, el mundo de los negros sería el mundo de la naturaleza humana y de la naturaleza en general, y el mundo del sistema económico del capitalismo sería una especie de gran cárcel criminal que nos hemos construido en nuestros delirios. Y bueno, todo esto lo cuenta, como te digo, de una forma poética, pero clara. Él mismo lo dice al principio, no voy a narrar un viaje, pero sí mi impresión lírica con total sencillez y claridad.
Tienes un principio.
Y son palabras que parece que siguen describiendo el presente.
Y que tienes un inicio, una entrada de la conferencia que es brutal, ¿no? Yo no vengo hoy para entretener a ustedes, ni quiero, ni me importa, ni me da la gana. Es fulminante, ¿no?
Sí, yo creo que utiliza la palabra entretener en el sentido de distraer de lo que pasa. No quiero distraer a nadie de lo que pasa, sino todo lo contrario. Llamar la atención sobre lo que pasa, sobre lo que nos está pasando ahora, a ti y a mí, a todos nosotros, lo que nos importa, lo que nos hace felices y lo que nos hace sufrir. Y está escrito hace ya 90 años, pero, vamos, es de una...
Es vigente,
de una actualidad absoluta.
Es vigente, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí.
La última vez que estuviste en Mirasol, que ya hace 5 años, en el 2014, yo recuerdo en aquel momento que estuvimos conversando, que estaba también Arcadio Oliveras, y tú explicabas que tenías un proyecto que se iba a iniciar aquel mismo año, y efectivamente fue así, cuando empezasteis con el Teatro del Barrio. Y me gustaría que explicaras un poco qué es exactamente el Teatro del Barrio.
Pues el Teatro del Barrio es una sala en Madrid que es una cooperativa, se hizo una cooperativa y funciona, digamos, como teatro, como lugar de producción y exhibición de espectáculos teatrales, pero también como centro social, como centro comunitario, donde hay un espacio los lunes que se llama Universidad del Barrio, que es un curso de economía alternativa y un curso de historia, digamos que lleva funcionando desde el principio, hace 5 años. Están las sesiones de esos cursos en el Diario Público, en Público TV, colgadas, se pueden ver en YouTube. Y los martes hay un espacio que se llama Martes Ciudadanos, que es un espacio en blanco para ser rellenado por todo tipo de colectivos ciudadanos que trabajan en cuestiones que tienen que ver con la emancipación general, desde la lucha por la libertad de expresión o contra la represión, a la lucha por el feminismo, por la ecología o tantas otras cosas. En todas esas son actividades, por supuesto, sin dinero por medio, de acceso gratuito, y luego están de miércoles a domingo los espectáculos, y los viernes hay noche de baile con música en directo y tal. Y entonces, bueno, es una cooperativa, digamos que es un teatro cuyo gobierno depende de una asamblea que se reúne dos veces al año y elige a 8 socios de esa asamblea que se reúnen una vez al mes para, digamos, mantener las líneas fijadas en la asamblea, y luego hay un equipo contratado que hace el trabajo diario en la oficina.
Digamos que, pensando en la situación actual, por lo que tú has explicado, las reuniones en lunes, martes o miércoles, tenéis mucho trabajo.
Bueno, es un teatro que, para pesar del equipo contratado, que va siempre con la lengua afuera, tiene actividad de lunes a domingo, de la mañana a la noche. Hay clases, hay talleres, hay encuentros, ruedas de prensa, presentaciones de libros, en fin. Ya te digo que es como una especie de teatro y centro social al mismo tiempo. Y también los estatutos de la cooperativa no permiten, digamos, repartir beneficios en caso de que los hubiera, sino que han de ser reinvertidos en el proyecto. O sea, que es un proyecto que busca tiene un espíritu, una vocación de servicio público, de hacer una aportación a la comunidad y de formar parte del tejido vivo de la comunidad. No se plantea como un negocio.
Además, estáis en un barrio, en Lavapiés, que en este sentido responde perfectamente a esos principios básicos, ¿no?
Un barrio muy vivo, con un tejido social muy importante, y hoy en día muy acosado, como uh-huh. ocurre con todos los centros de todas las ciudades, por la especulación urbanística, por los fondos buitre, por el turismo masivo generado por en estos tiempos de neoliberalismo desbocado. Y, en fin, ahí anda resistiendo.
Bueno, creo que habéis, de todas maneras, la intención inicial esta de hace 5 años ha fructificado y está funcionando. Y por lo
de
que
momento
yo sé...
se mantiene.
¿Di bien?
Sí. No, no, que de momento se mantiene. Estas Navidades, este diciembre, cumple 6 años abierto. Y el equipo inicial, que fuimos 10 personas, todos seguimos siendo socios y estando cercanos al proyecto, pero ya ninguno estamos en ningún ámbito de gestión del teatro. Digamos que esto también era una intención desde el principio, que el grupo que lleva el gobierno ejecutivo del teatro fuera tanto los que el grupo elegido por la asamblea, que se reúne una vez al mes, como fuera rotando. Entonces yo, por ejemplo, ejercí la dirección artística los 4 primeros años, pero desde hace 1 año y pico es otra mujer, es Ana Belén Santiago, uh-huh. quien lo hace. Yo simplemente pues trabajo mucho allí, colaboro mucho, estoy cercano, formo parte de la asamblea, pero ya no tomo decisiones como responsable de nada.
Bien, Alberto, pues muchas gracias por tu disponibilidad, porque ya sé que tienes mucho trabajo. Espero mañana vernos en el Teatro de Mirasol con este sí. New York en un poeta, y seguro que, bueno, ya debes saber que están agotadas todas las localidades.
Madre
o sea
mía,
que
es, qué maravilla.
Que está lleno, es un teatro relativamente pequeño, pero seguro que el público que estará allí esperando tu presencia sabrá y sabe qué es lo que va a haber, y por tanto, por eso está absolutamente agotadas todas las localidades.
Bueno.
Alberto San Juan, muchas gracias y hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. I continuem el programa després de parlar amb Alberto San Juan, però parlar una cosa, jo diria que no radicalment diferent ni molt menys, i és el Nadal a casa. El Nadal a casa és un recull de cançons i poesies nadalenques de tot el món, traduïdes al català, que es farà el dissabte 14 de desembre a 4:45 de la tarda, una entrada que es farà en aquest cas pel claustre del monestir i després al dins de l'església de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I amb nosaltres tenim a tres persones que són molt responsables del que passarà aquest dia. Responsables en el bon sentit de la paraula. No, perquè fan una cara molt sèria, no. Responsables en el bon sentit de la paraula, i és així. Per què? Perquè amb aquest acte intervindran el cor de gospel de Sant Cugat, i tenim aquí la seva vicepresidenta.
Hola, bon dia.
Bon dia. I també tenim amb nosaltres el director artístic, jo diria coordinador general, el que vulguis, en Joan S. Alós. I tenim amb nosaltres a la Gemma Navarra, que és la directora d'Escola Fusió, entre moltes altres coses.
Sí, gràcies.
Benvinguda.
Gràcies.
Benvinguda. Expliquem una mica, no sé qui, el que vulgueu, el que vulgui començar. Aquest Nadal a casa és diferent, bastant diferent, dels que s'havien fet fins ara. Com ha sorgit aquest buscar una diferència?
Bé, tinc que excusar que avui no poden estar aquí les persones d'Òmnium Cultural, però bé, ens han dit a nosaltres tres, oi, que parlem en nom d'ells. Ja sabeu que Òmnium fa molts i molts anys que està fent el Nadal a casa. Fins ara ha estat molt adreçat al poema de Segarra, oi, del poema de Nadal, no? Del Segarra. I ja fa uns quants anys que, bé, hi havia des de la direcció d'Òmnium, bueno, una idea d'anar innovant una mica, de fer-ho diferent, fer-ho de manera molt participativa, com ha estat sempre, oi? Però bueno, donar-li un altre toc. I aquella primavera passada, bueno, van contactar amb mi, i bé, la idea és aquesta, de fer una nova idea, deixar per un temps el poema de Segarra, que és molt important. A més, hi ha una altra entitat a Sant Cugat que sempre el fa, així també donem també pel públic de Sant Cugat una altra cosa diferent, no? I res, han contactat amb el senyor Joan Alós, gran expert en aquests temes, i ha fet una visió completament diferent, enèrgica, en tots els sentits. Hi ha molta interacció, ell ho explicarà molt bé, participarà a teatre de la Sílvia Cervant amb nens, li vol donar un caire molt més innovador i alhora amb molta música anglosaxona, que fins ara només era pròpiament català. I el fet de buscar música anglosaxona, ells, com que Òmnium Cultural sempre em consulten una mica a nivell musical, doncs jo ho vaig veure clar, dic, és que enguany hem de contactar amb el cor gospel Sant Cugat, perquè és un cor espectacular, és molt nombrós, molt maco, molt participatiu. Gràcies. Ho fan molt i molt bé, dirigits per l'Edwin Zeruton, és un gran director. Dic, jo penso que ho tindríem molt bé, i efectivament van acceptar la proposta, i enguany ho farem amb el cor gospel, el taller de Sílvia Cervant. Fusió, com sempre, torna a participar enguany amb el cor, petits nens del cor infantil i el cor jove, que és un cor de veus blanques que ja fa molts anys que hi té experiència amb aquesta activitat, i participa amb dues persones de Fusió, una noia que és Laia Porta, que canta molt bé jazz, farà uns temes molt macos amb jazz, i acompanyada per un pianista que és el Daniel Vidal, que també és un gran pianista que tenim a l'Escola Fusió.
Realment, pel que expliques, ha canviat moltíssim, com a mínim, diguéssim, la posada en escena, no? de l'espectacle, la manera en què es fa. Potser que, Joan, ara t'ho expliquessis una mica exactament quin ordre tindrà aquestes, perquè hi ha una entrada pel claustre.
Sí, això ja comença a ser diferent. És a dir, l'objectiu que ens plantejàvem era, ja que diem Nadal a casa, que un se sentís com a casa, que ho sentís seu, que el poble de Sant Cugat senti això com una cosa seva, no una cosa que va a mirar i, bueno, a veure què tal ho fan, un any més, tal, però que hi ha una certa distància, no? Volíem que la gent que hi estigui participi d'alguna manera, no? Bé, el primer és molt senzill, és fer-la caminar veient una cosa tan preciosa com és el nostre claustre. Es donarà tot el tomb al claustre a partir de 4:45 del dissabte dia 14, i allà hi haurà tres peces. dos peces que seran de nens del teatre, que seran concretament, t'ho dic, la cançó del timbaler i el rabadà,
sí.
Però estaran recitats, interpretats, no cantats. I aleshores el cor jove i potser algun dels nens també faran el dimoni escuat, els de fusió, ja aquí cantant. En aquest moment entregarem a la gent el llibre amb tots els poemes i cançons, i ja els dic des d'aquí, no és perquè l'estiguin llegint mentre es fa l'acte, perquè a més em penso que no podran per l'emoció que sentiran en directe del que veuran i sentiran allà, però que se'l llegeixin després perquè entendran molt més profundament, està tot traduït al català, però amb l'esperit català, és a dir, no és una traducció literal, directa, sinó buscant-li tot el sentit, entendran molt més la bellesa de totes aquestes Nadales, no?
Això serà girant per tot el claustre. Sí, una volta completa.
La volta completa, llavors entraran al monestir per la porta que comunica amb el claustre. En allà ja es patagarem perquè començarà el cor gospel amb dues cançons, el Gold Tail It on the Mountain i Oh, How He Loved You and Me, com ell m'estima el senyor a nosaltres, no? Faran dues cançons i aleshores aquí ja començarem a introduir alguns dels poemes, com per exemple Passar el Nadal del Joan Salvat Papaseit. Després jo crec que ens emocionarem profundament amb la peça de l'Amazing Grace. Clar, ens sona potser com una cançó anglosaxona, bellíssima, però potser no la relacionem massa amb Nadal. Perquè, part perquè no entenem prou bé en detall l'idioma, no? Però quan la gent ho senti, això sap, amb la veu de la Laia Porta, acompanyada pel Daniel Vidal, quan després ho puguin llegir, veuran la profunditat també que té espiritual, no?
Diem que tenim Rapsodes, que seria la Marta Gené, la Sònia Guimarà i tu mateix, Joan.
Sí, una petita pinzellada, perquè jo no puc distreure massa l'escenari, sinó que haig d'estar... Perquè si va bé tothom m'oblidi, ni se'n recordi de que hi ha un director escènic, i és el que esperem, i si alguna cosa no surt bé, doncs m'encarreguin les culpes, però vol dir que no he estat prou atent. Volem que això sigui un espectacle, en el sentit de que quan tu vas al teatre, per exemple, no hi ha interrupcions, veus allà, pam, 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 com funciona, com va tot. Aleshores, tot el que són entrades, sortides, d'acord, rapsodes, etcètera, etcètera, han de ser com si fos una dansa. Una cosa que la veus és harmoniosa i immediatament els focus se centren en la pròxima intervenció. Mira fins a quin punt farem alguna cosa així conclasta i diferent. No farem una presentació. Mira, avui estem aquí reunits, per tal, tal, tal... Escolta, deixa't estar. Perquè estem tota la gent de Sant Cugat i estem per celebrar el Nadal i poca cosa més ens hem de dir. El que farem és un acomiadament, ja quasi bé al final de l'acte, i ens el farà, lògicament, el president d'Òmnium Cultural de Sant Cugat,
en Lluís Bonet.
Lluís Bonet, però també una nena, de manera que podia ser la seva neta. Per què? Perquè l'esperit que estem celebrant és l'esperit d'un nen, del nen Jesús. No ho oblidem, no? Aleshores, els nens tindran molt protagonisme en tot aquest acte.
En el cas del grup de gospel, Piluca, vosaltres vau estar, suposo, contactats per poder-ho
sí,
fer?
Sí, sí, ens van contactar i nosaltres vam acceptar de seguida perquè vam pensar que era un event molt important, primer perquè és de Sant Cugat, fet per gent de Sant Cugat, que nosaltres també som de Sant Cugat, i el Nadal doncs és un bon moment doncs, per retrobar-nos tots i per passar una bona estona. Malgrat que el gospel no té cançons de Nadal purament dites, com el Jingle Bells, o... és el cant negre espiritual. Però precisament per això pues, té molt sentiment amb el que és pues, l'espiritualitat i el contacte amb Déu, no? També cantem alguna cançó que fa referència a aquest Go Tell It on the Mountains, que fa referència doncs, que el nen Jesús ha nascut i que la gent estigui contenta i que ho fem saber. I bueno, vam estar supercontents doncs, de que ens ho diguessin i de seguida ens vam engrescar, perquè a més ells ho tenen tan ben organitzat i són tan estupendos que bueno, ens ha fet molta il·lusió doncs, de poder-hi participar.
Quina quantitat de membres actuaran? Aproximadament?
80, entre 80 i 90.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Per això, com ha dit el Joan, doncs, ell volia fer una cosa molt dinàmica i diferent, no? Aviam com si ho aconseguim que ens ha sortit bé, que espero que sí.
Perquè, Joan, aquí, si em parlen de 80 aproximadament, més el grup de fusió, sí. Més els tallers de ciberservant...
Nosaltres serem uns 25. Sí,
perquè sí. Estem parlant de 100 i 120 persones.
Persones a escenari.
I els arpsodes.
I els arpsodes són poquets, però
vull dir que sí, és sí. Per coordinar i moure, entraran, sobretot.
Sortiran,
el grup és difícil.
Amb això estem. I a l'església, doncs, esperem que hi pugui haver 250, 300 sí, persones segur. Més, no?
Que no hi càpiguen ja. No, i el nostre director, l'Erwin, està també molt engrescat amb l'acte. Tenim un assaig general el dimarts vinent, que esperem que ens ha sortit bé. I bueno.
Perdó. Espero que el dimarts que ve surti tot el malament que hagi de sortir, de manera que el 14 sigui tot fantàstic, no?
Ja sabeu, de manera que el món aquest sempre té dues característiques marcades sempre. Una és que el dia abans tothom diu, això no sortirà bé.
Exacte. Per
això no falla, sempre és igual. Això no pot sortir bé. I després el dia següent resulta que allò creix d'una forma que ningú s'esperava.
Sí, sí, es tret tots els dimonis fora.
Ah, exactament. Per tant...
També tinc a dir una cosa que ja fa ben bé dos anys, que és l'encert que té Òmnium de fer un espiral amb un recull de tot el que s'expressa en allà, no? Oi? I penso que és un encert, perquè després a casa ho pots mirar profundament, perquè concretament ara els textos que comentàveu, del gospel, de la grazing, així, és que són espectaculars aquests textos, quan tenen una profunditat que no... Cantant, ara ho comentàvem, cantant, queda com més superficial, però a la que llegeixes profundament el text,
sí,
estan molt ben triats, això ho ha fet el Joan, ha triat molt i molt bé aquests textos. I és un encert que a casa tothom pugui llegir-ho, inclús hi ha versos que els nens els poden llegir, el verset de Nadal,
clar.
Que ja s'estava perdent familiarment, allò sí. De pujar sobre la cadira i dir el verset, doncs mira, dona opció de poder-ho
ara
fer,
no? Ara no pugen sobre la cadira, pugen sobre el sofà.
Ah, el sofà.
Directament.
És diferent la cosa. La selecció, efectivament, l'has feta tu, Joan.
Bé, bueno, val a dir...
Perquè la part de gospel, per exemple, suposo que amb sí. L'Erwin...
Això s'ha enriquit, sí. Enriquit entre tots. Jo al començament tenia una sèrie de coses al cap, però que, bàsicament era l'esperit del que volia. No? Però pensava, i segueixo pensant, cada director artístic coneix bé la seva gent, té moltíssima experiència en el que fa i ens pot oferir el millor. Aleshores jo penso, corregiu-me si no és així, des del primer moment he estat obert a qualsevol suggeriment per canviar coses i fer-les millor. I penso que així està.
Sí,
sí. Tant en la manera en què s'ajunten entre si, perquè cada cosa, per exemple, pot haver-hi un cant de gospel, després ve un poema, però té alguna cosa a veure amb el que acaba de passar. I penso que així la cosa s'ha enriquit enormement. Vull dir, és una feina d'equip, és una feina de tots. D'altra manera, això no podria sortir bé.
Bé, que a part d'aquests poemes, diguéssim, populars, el que te dèieu abans, el Rabadal i Moniscuat, tenim Salva Papasei, tenim Carner, tenim un poema teu, també?
Sí.
Un poema teu. Teníem a Miquel Martí Pol, tenim a la Joana Raspall, el Clementina Arderiu. És una selecció molt eclèctica, molt.
Molt, molt. Té que veure sobretot amb els temes, a part que siguin, posa'm la meva part, absolutament, perquè no puc comparar ni de lluny, no? Però els temes tenen que veure amb l'esperit de Nadal, tenen que veure amb aquest esperit de pau, però també amb els entesos i guerres latents, etc. No? I aleshores jo he volgut posar-hi també el tema de l'absència. Aquelles persones que per un motiu o altre al Nadal no les podem tenir a taula i per més que vulguem no pots tenir-les.
Però en canvi estan presents.
Exacte, estar potser més presents que altra gent que està present, no? Llavors, he afegit això perquè em pensava que era un dels temes que ens mancaven una mica pel Nadal, i que tothom, doncs, de més prop o de més lluny, o pateix directament, o ha patit, o sap d'algú que ho està patint, no? I volíem fer-ho també present, amb això, no?
Musicalment, Fusió, evidentment, té una part també molt, molt important.
I la part del cor jove.
Aquest cor jove i més aquesta solista.
I la cantant,
solista.
Aquesta solista, que, bueno, de fet, és mestra,
mestre de...
És la mestra que ens fa cant de jazz i teatre musical a l'escola. És una noia ja molt experimentada. Curiosament, és la filla d'un president d'Òmnium Catalunya de fa molts anys, dels anys 70-80, el senyor Porta.
Sí, sí. Jo, per la part que em toca, tinc una part també que directament estic representat, diguéssim, la meva filla Marta.
Diumenge passat i estàvem assajant.
Ja estàvem assajant, sí. Ja m'ho va comentar. També veig que hi ha la col·laboració d'en Raimon Romaní, precisament.
És el director
poder...
del Cor de Veus Blanques, que tenim una coral de 15-12 noies, que fan molt bona feina a nivell vocal, bueno, hi ha molt repertori per coral de Veus Blanques, estan fent un treball espectacular. Ara actuarem a l'Auditori al febrer amb el Rotary i actuarem també a Txèquia. Estem molt il·lusionats amb aquest cor jove, a més amb totes les orquestres de l'escola. Ens n'anirem a Txèquia.
Que feu un tipus de gira col·lectiva en diferents grups? O...
Jo me'ls emporto tots de cop. Fem un viatge i allà anem tots, l'orquestra simfònica, la Big Band, el cor jove del Raimon... I ja és habitual fer aquestes sortides. Hem anat a Alba, hem anat a Holanda, i ara estem programant a Txèquia. Precisament ahir rebia notícies del consulat de Txèquia per veure que ens ajudaran.
Bueno, podríem dir què és el que no heu fet més que el que feu, perquè, clar, més coses ja resulta bastant
difícil. L'any passat vam estar a Varsovia, amb aquest cor de Veus Blanques vam fer una estada a Varsovia impressionant. També hi ha les afores a Grònsic, també amb intercanvi amb una coral de Varsovia. Sí.
Hi ha també el Roger Casadellà, en aquest cas, depèn dels tallers de teatre Silvia Cervant, però a la vegada també que fa una ajudantia de direcció. Una...
Sí, ell portarà tot el que és la part de nens, la part interpretativa, part de teatre. Jo vaig estudiar amb la Silvia Cervant, tot això, ens vam conèixer allà. Llavors mirarem de fer els poemes de Nadal que els hi pertoquen d'una manera engrescadora, diferent, com ho fan els nens i com ho poden viure els nens, i fent-ho proper. No n'escoltar senzillament una cosa, bueno, que l'hem de sentir perquè és Nadal i, bueno, és com sempre, molt bonica, però res més. Sinó allò que podíem sentir a casa nostra, que ens podia agradar sentir a casa nostra, amb tota la imperfecció que això comporta. I dic-ho de la imperfecció perquè jo crec que de lo perfecte d'alguna manera estàs obligat a admirar-ho, no hi ha més, no? I ja està, no hi pots fer més, no? Però allò que sacseja el cor és allò imperfecte que tu estimes, allò que sents com a teu. I aquest teixit d'amor el volem posar en tot el nostre recital. I penso que els nens amb això ens ajudaran moltíssim.
Hi ha una part que en aquest sentit que és segura i és efectivament que si els nens fan de nens, que és el que han de fer, en definitiva, doncs segur que aquest sentit que estaves dient aflorarà segur.
No, això no, esperem, aquesta és la intenció.
No falla.
Això és
que la perfecció no t'emociona. Per exemple, m'agrada molt l'òpera, no? I, per exemple, jo el Kraus no el vaig agafar tant, perquè era més petita. Però, clar, cantava tan bé, tenia tan bona tècnica que tu sabies que mai fallava. Ara, l'Aragall, pues, pensaves, ai, mare.
Podia passar de tot.
Ai. Però el dia que li sortia bé, oi, t'emocionava tant, que la perfecció dius, bueno, no, ja està bé, està molt bé, perquè és una tècnica i ha costat, no? Però el que diu el Joan, diu, de vegades prefereixes que no sigui perfecta, però que aconsegueixi moure't a dintre. I jo penso que ho aconseguirem.
Si trobem algú que la tècnica depurada la uneixi, doncs, a aquesta capacitat emocional que passa amb alguns artistes, aleshores ja és impagable,
sí,
no?
Sí, sí,
però efectivament aquest punt d'imperfecció, aquest punt de vegades d'inseguretat, no?, que aflora o no. Com deies a la Gallo, recordo precisament el Teatre Auditori d'aquí de Sant Cugat, que va fer, recordo al principi, o sigui, del recital, i les dues primeres peces van ser de tremolar. O sigui, de dir, a veure, i després...
Sí, 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 és
després
veritat.
La cosa sí. Va canviar radicalment i aleshores va ser... els perdiments van ser totals. La galla en
sí,
personatge.
Sí,
és, vaja, personatge. Joan, tu has fet una selecció de poemes que ja et deia que és molt eclèctica i molt variada, però amb una intencionalitat determinada, o sigui, has escollit...
Sí, sí. Per una banda n'hi ha de més tradicionals, per l'altra banda n'hi ha de més propers, però sobretot el que busco és l'emoció, fer reviure l'emoció del Nadal, no solament quedar-me amb paraules velles, sinó fer-les el més properes possible. Per tant, els poemes que fem són poemes que interpretem d'alguna manera, bé sigui els nens, però els adults també. El diumenge parlàvem, tant amb la teva filla, la Marta, com amb la senyora Guimarà, no? Això ho hem de fer viure. Hem d'estar emocionats, però sobretot hem d'aconseguir que la gent s'emocioni amb això perquè sent que és algo que li toca molt de prop. I aquesta és la intenció, lligada amb la temàtica que poden tenir doncs, les cançons que hem escollit, no?
Veure que ja has escollit alguna cosa de la Clementina Arderiu, d'entrada, sorprèn. Sorprèn, a veure, diré per què. Perquè, malauradament, no està massa recitada. Generalment, no se'n parla. Parla del seu marit i no d'ella.
Però fixa't, sí. Bueno, tristament, això passa més d'una dona, no?
Sí, i tant.
Alguna que inclús ha tingut que posar doncs, nom d'home per poder reixir, no? Però a mi el que em va agradar, sobretot, era el cant dels ocells.
No, això ho volia comentar ara jo.
Que he fet una lletra de Nadal sobre el cant dels ocells. Penso que el cant dels ocells té una força espiritual i una força per nosaltres els catalans impressionants, de les coses més universals que hem aconseguit fer. I això és, tenir aquest dos en un, que això poguéssim lligar amb el Nadal i la lletra de la Clementina Arderiu és molt adequada, tu l'has provat i encaixa bé, encaixa perfectament la música, a vegades no passa, tu tradueixes un poema que ha estat musicat i costa molt en un altre idioma que allò realment encaixi, no? En aquest cas, a més, té això, vull dir que s'ho va treballar a fons i penso doncs, que s'ho mereix i que és una cosa que la sentirem d'una altra manera diferent, enllaçarem el nostre esperit, el més universal del nostre esperit, del nostre sentiment, també amb l'esperit de Nadal, no? Aleshores, no me'l volia perdre.
Trobo que és molt ben escollit i faig aquesta esment especialment per això, perquè penso que ha sigut una de les poetes que havia passat, és que ha quedat sempre al darrere, no? Jo amb la homilia d'avui, que sabeu que faig una homilia sempre al començar el programa, parlava de la Maria Assumpció Balaguer, que va ser també una dona que es va quedar darrere d'un gran home, Paco Arrabal, però que va tenir que fer tres fases de la seva vida, primer actuant, després com a mestressa de casa i mare, i després altra vegada actuant. I això és el que no pot ser.
No.
Estem d'acord?
Totalment, sí. Totalment.
I sempre passa.
No, jo penso,
ara hi ha menys.
Jo penso que
ara
cada
ja
vegada
passa menys.
Però costa, però costa.
Costa
ara
molt.
Hi ha menys.
Però és que jo l'altre dia ho deia i a vegades em sap greu repetir-me perquè vol dir que em faig molt vell. Però recordeu que hi ha el paradís, i el paradís, quan ja ve i diu a l'any què has fet, no li diu què has fet tu, li diu com és que has escoltat a Eva.
Sí,
Mira tu, ja. I mira tu si la cosa, si la cosa ve de lluny. Pues estic molt content que estigueu aquí, que hàgiu vingut a explicar aquest nou Nadal a casa i per tot el que heu explicat, Joan i...
Cal dir que és entrada gratuïta, que vingui molta gent a veure'ns, oi? Que estigui ben plena a l'església, oi?
Aquest dia em van demanar a mi si s'havia de comprar entrades o això és gratuït.
És totalment entrada gratuïta, el que sí que a l'acabar, qui vulgui, voluntàriament, pot donar un donatiu a Càritas, a la sortida,
sí.
Voluntàriament, però en principi
però tots els que participen generosament i altruistament.
Diem dissabte 14 de desembre a 16:45 de la tarda, 16:30 per qui no agafi això dels 14:15, com bé, començant pel claustre i passant després a la parròquia dintre de l'església. amb aquesta quantitat immensa d'emoció que segur que desvetllarà aquest programa que heu confeccionat. Moltes gràcies, Piluca, per estar aquí.
A vosaltres.
Joan,
gràcies.
Gemma,
gràcies.
I fins a la propera, que amb tu segur que serà aviat, Gemma.
Segur.
Adéu.
Gràcies.
I acabem amb l'agenda del cap de setmana, que com sempre és bastant llarga, bastant llarga, tenint en compte que la setmana vinent, que hi haurà aquest pont de la Immaculada Constitució, la cosa serà més reduïda. La setmana que ve tindrem amb nosaltres aquí el Gerald Fanon, que és el programador de Teatre Auditori, que ens explicarà la segona fase de la programació a partir de febrer fins al mes de maig. Però diem que avui dijous a les 9 el Mut de Torreblanca rigui amb tu all souls de Sabiana Bianchi, veu i guitarra, i Antonio Fava, cajón, plats i percussió. Demà divendres a les 9... No, perdó, a les 8, a la Nau de Cultura de Valldoreix, Conxorxa, de Guido Dei Mattioli, per la companyia Magma 2011. I a les 9, al Teatre de Mirasol, New York en un poeta, amb Alberto San Juan, i no la banda obrera, perquè ja ens ha dit que vindrà ell sol. Jo pensava que vindria amb el seu equip musical, que són tres músics, però ho farà ell sol, però segur que omplirà tot l'escenari, com deia. Dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori, Allegro Vivace, una obra del Petit Liceu per família, direcció escènica de Joan Font i musical de Stanislav Angelov. I a les 7 del dissabte, l'Aula Magna del Conservatori, concert de joventuts musicals, no el diumenge, aquesta setmana, serà el dissabte a les 7 amb Joan Pons, flauta, i Stefanos Spanopoulos, piano. El diumenge, a les 7, al Teatre Auditori, La Tendresa, dramatúrgia i direcció d'Alfredo Sanzol, amb Laura Aubert, Javier Bertran, Elisabet Casanovas, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajoan. A les 9 també, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, en aquest cas, amb el Néstor Jiménez Quintet. I ara us deixo una mica de música, una mica de música New York amb Alicia Keys. Fins dijous vinent amb el Gerald Fanon. Adéu!